Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, que fins ara us hem parlat de la primera proposta de sancions europees contra Israel per la guerra de Gaza. Brussel·les vol castigar el govern de Netanyahu amb aranzels i amb sancions contra alguns dels seus ministres més extremistes. Ara, la pilota passa a la teulada dels estats. També us hem explicat que el PSOE i Junts per Catalunya es reuniran a les pròximes hores a Ginebra. Us ho ha avançat 3cat Info, una marca que avui, per cert, estrenem, com a punta de llança d'una reforma de fons dels serveis informatius dels mitjans públics. L'objectiu de la trobada entre socialistes i juntaires a Suïssa és abordar el difícil moment que viu la relació entre els dos partits, amb l'advertiment de Junts per Catalunya que les pròximes setmanes la distància es pot convertir en trencament definitiu. I hem sentit també el moment en què l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha anunciat que la coproducció catalana Cirat, d'Oliver Laxe, és la seva candidata a competir per l'Òscar a millor pel·lícula internacional. Tot això ho hem sentit a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la Reserva Federal dels Estats Units es prepara per abaixar avui els tipus d'interès als mercats, ja fa dies que compten amb una retallada de 25 punts bàsics fins als 4,25%. Segons el director general de Gaesco, Jaume Puig, la FED ha esperat fins ara per valorar quins han estat els efectes de la guerra comercial.
La FED el que està dient és, sí, jo puc baixar els tipus, jo els puc baixar, els podria haver baixat ja fa molts mesos, però no ho començo a fer fins ara, perquè fins ara no començo a saber com queden els diferents tractes arancelaris d'Estats Units amb la resta del món.
El govern espanyol ha demanat a Brussel·les una pròrroga per respondre a l'expedient que li va obrir el juliol per la seva actuació amb l'OPA del BBVA. El Banc Sabadell sol·licita 6 setmanes més a la Comissió Europea per enviar-li la informació. L'executiu comunitari va posar en dubte que les normes que va imposar Espanya s'ajustessin al dret comunitari i també va qüestionar que la intervenció del govern espanyol respongués a un veritable interès general. A Catalunya, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà detecta 2 casos més de grip aviària. Ja són 3 en el que portem d'any. Anem a Girona, Núria Pereira.
Bona tarda. Els casos els han detectat en 2 aus salvatges, 2 flamencs i 1 capó reial. A mitjans d'agost ja van confirmar el primer cas en una cigonya blanca. La detecció dels 2 nous casos es produeix gràcies a la vigilància epidemiològica que es fa. El parc ha explicat que amplia el protocol preventiu a les explotacions d'aus que es trobin dins un radi de 10 quilòmetres fins al 5 d'octubre. El protocol preveu el confinament de les aus per evitar contacte amb fauna salvatge i l'obligació de registrar els corrals que encara no constin oficialment. Recomana que si es troben aus mortes no es manipulin i que es contacti amb els agents rurals.
Més coses. La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona aprova per unanimitat revocar la medalla d'or al mèrit a Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó per la mort de la seva parella en el conegut com a crim de la Guàrdia Urbana. La decisió haurà de ser ratificada al pròxim ple municipal. Peral i el també agent de la Guàrdia Urbana Albert López van cremar el cos de la víctima al maleter d'un cotxe a prop del pantà de Foix. Ajornada la declaració judicial de Santi Laiglesi, el principal sospitós de la mort d'Helena Jubany fa 24 anys. No es pot fer el divendres 26 de setembre perquè un dels advocats del cas li concedeix amb un judici. El jutjat de Sabadell cita de nou Laiglesi després que un informe policial detectés restes del seu ADN al jersei que Jubany duia el dia que la van matar. I el Bicing ha incrementat les revisions als frens de les bicicletes i informarà millor els usuaris que presentin una reclamació. És el que n'ha sortit de la reunió que han tingut el síndic de Greuges de Barcelona amb serveis Barcelona Serveis Municipals després de la resolució del síndic perquè l'empresa que gestiona el servei de bicicleta compartida millorés el que fa amb les bicicletes avariades. La revisió dels frens s'ha passat a fer cada 28 dies en comptes de cada 50 dies, com es fixava en el contracte. L'altre compromís l'ha explicat el síndic David Bondia a 3cat Info.
El gran acord va ser al voltant de qüestions tècniques, com per exemple quan un usuari o usuària es dirigís a l'operador, que és Pedalem, que és el propietari de les bicicletes i de les estacions, aquest usuari o usuària el que sí que rebés és un full amb totes les incidències que hi haguessin al voltant d'una bicicleta, els retorns que s'havien fet, les reparacions que s'havien fet.
Passen 5 minuts a les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda, Alícia.
Bona tarda.
I amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva, CEU, que de seguida el podrem saludar, que el tenim fora dels estudis de Barcelona pels seus compromisos a fora de Catalunya, en aquest cas. Tot a punt, vosaltres dos?
El què?
Ah, si esteu a punt.
Ah, estem a puntíssim. Sí,
no esteu atents, eh? No esteu atents, eh?
Perdó.
No era molt difícil la pregunta, eh? No era d'examen complicada, eh?
Vull dir, era de les fàcils.
A punt?
Era de les
fàcils. Perdona? No, escolta'm. Bé, escolta'm. El nivell només pot millorar.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I si algú ens ho pot millorar és el Santi Villas. Bona tarda.
Home, què tal? Com esteu?
Jo bé, i tu?
Bé, ai, mira, tinc tos. Jo, preocupat també, perquè no em deixaven entrar, eh?
Hòstia.
Així mateix t'ho dic. Em diuen que fica el DNI, el nom, els dos cognoms. Jo crec que això que et vaig dir que dic de la Corpo
igual,
ja m'estan vetant l'entrada.
Comença a tenir repercussions, ja ho
no,
veus, eh?
No, però vamos, no és que... Vull dir, ho he notat, aquella senyora posava una cara... Jo crec que ella ha vist algo, haurà vist alguna creu al
costat. Quan han posat el teu nom allà, ha sortit una alerta, allò de dir, compte,
ja
no el deixeu passar.
O sigui, aquí no diré res. M'agrada molt la pegat, l'enganxina, el rescat...
No la perdis.
Que et donen.
No la perdis, perquè quan surtis te la demanaran, eh, aquesta enganxina.
Jo la trobo gran, eh, vull dir-te, perquè... No, perquè això es gasta molt paper i molta pega, no? Perquè vull dir, és tot color, perquè l'altre és Trescat Santiago Villas. Vull dir-te que tampoc és tan gran.
És el teu nom, no? Et dius així, Santiago Villas.
Sí, però sobra molta fulla, diguéssim.
Amb una cosa més petita ja entendis. Hi ha molta gent que la perd. Si fos més petita, encara la perdríem més. Però bueno, pel recompte de quanta gent sí. Hi ha dins de les instal·lacions, és bàsic que si et donen un paper, el tornis.
Claro, però també et diré que això hi ha molta pega. Si tu te pegues a la camisa, embruta molt més. Perquè hi ha molt més pegamento. És que això no està pensat.
Per tant,
una altra idea per la direcció
de Catalunya. Bueno, Jordi Borda no està preparat per l'allau de
bueno,
queixes
Jordi
i
Borda,
idees.
Per exemple, això s'ho pot posar a la motxilla.
Per exemple?
Perquè allà hi té lloc, diguéssim.
Què vol dir a la motxilla?
Ell sempre va amb una motxilla, a mi
sí,
m'encanta.
Sí, clar.
Bueno, és d'aquestos executius amb motxilla. Vull dir, tot això, la gent anava amb un maletí...
No sé si la paraula executiu lliga bé amb Jordi Borda, però ja ens entenem.
Bueno, és un director d'una cadena de ràdio nacional de Catalunya. És un executiu de la comunicació, sí o no?
Sí.
Pues va amb motxilla, jo què vols que et digui?
I sembla que no t'està bé.
Em sembla bé, em sembla graciós, em sembla divertit, em sembla pràctic.
Sí, ja no es porta el maletí ara, no?
Clar, la gent, els executius, anaven amb un brief d'aquestos.
Jo vaig amb motxilla també, pel món. No porto maletí,
bueno, però tu no ets un executiu, tu ets un PO, diguéssim.
Mig.
De portar el guió. Ah, Mane també. Ah, bueno, encara fa allò que és amo, que és l'amo d'això de les notícies.
Amo de les notícies, si m'havien dit moltes coses, però amo de les notícies crec que no m'havien dit mai.
Jo faig tot el possible per no fer la secció.
No, ja veig que vas allargant la prèvia.
Saps que avui no sabia quin programa anava? Que m'han preguntat. Dic, oi, doncs no sé com es diu. Dic, ara no t'ho sé dir, però com es deu dir aquest programa?
Catalunya, migdia.
Doncs no hi ha caigut.
Perquè es fa al migdia.
Ja, després ja he vist que és el matí de Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, Catalunya migdia, no ens hi matarem.
I Catalunya nit, fins i tot.
I Catalunya nit i Catalunya vespre ja no n'hi ha?
No, a l'estiu.
I per què?
Perquè al vespre,
no
vespre no hi ha informatiu, però al vespre fem notícies a 7:45 i, per tant, això, sí.
Bueno, doncs ja estaria.
Perquè ja hem recuperat el Joan López Alegre. Estàs per aquí, eh, Joan?
Estic aquí.
Bona tarda.
T'ho dic en sèrio.
No hi ha manera que coincidiu els quatre. El primer dia sí, però la setmana passada no
però
hi ets
jo,
tu.
Jo ja ho he entès. En el fondo, la setmana passada no va venir, perquè l'altre sí, perquè no volia menjar ensaladilla. Ja, aquest és l'assumpte.
No ho sabia.
No.
Avui he vingut precisament per si portaves algun altre regalo del Partit Popular. Que dic, igual pues m'han fet alguna samarreta, m'han enviat alguna cosa...
No donis idees, perquè el Joan ho gestiona ràpid, això, ¿verdad?
Estic aquí al costat de l'Ajuntament de València. Si vols, vaig a veure Maria José Català, a veure què em dona.
No.
Ja sabia jo.
Bueno, escolta'm, anem per feina. A veure, tens dèria?
Sí, bueno, avui n'he tingut moltes. El que passa és que, com que ja n'havia triat una, ja havia tret el tall, perquè ara en tenia una amb els taps de les ampolles que taques, que ja ho va dir Rajoy,
sí.
Li hauré de donar la raó.
La dificultat de veure...
Clar, és que al final et taques. Vull dir, perquè ara m'he tacat, semblava que m'havia pixat. Dic, bueno, a veure, el tirar cap a dalt... No, avui volia parlar d'un tema que és una polèmica que hi ha hagut a la corporació, també. Vull dir, jo, amb la meva línia...
Em buscaràs la ruïna, ho veus, oi?
Oh, no, la ruïna o l'eternitat. No, perquè hi ha hagut molta polèmica amb el fitxatge de Dulceida per fer un programa al 3K.
Surt Jordi Borda per la tele.
El Jordi Borda. Però ara haurà anat això del Parlament, que va en jaqueta.
No, això és aquí, a les instal·lacions de Catalunya Ràdio.
Bueno, doncs quan surti portarà l'americana i la motxilla a sobre. Això ja, diguéssim, ja és una mica més a valorar.
Molt bé, perfecte.
Bueno, jo volia parlar d'això. D'aquest problema que hi ha hagut amb el fitxatge de Dulceida per fer un programa 3K, I el tema del català, o sigui que l'han fotut a la pobra noia verda, perquè és una noia que fa contingut en castellà, vull dir, en principi aquesta noia, a part de treballar per Espanya, treballa molt per Llatinoamèrica, més coneguda per la TAM. Vull dir, si volen, també parla en català. Ara escoltarem el missatge que ella va enviar i també abans diré una cosa. Home, jo entendria que hi hagués problemes si a Dulceida l'haguessin contratat al clínic de cirurgiana. Però per presentar un dating show al 3CAT no trobo jo que sigui una cosa tan complicada, diguéssim. Jo trobo que la gent està molt nerviosa. Escoltem com ella presentava, com donava la notícia.
Hola! Encara no m'ho crec, però ja us ho puc explicar. I és que seré la presentadora de La Gran Cita, el dating que revolucionarà 3CAT i els vostres cors. Si estàs solter o soltera, vols enamorar-te i viure una experiència única, apunta't al càsting. Tens l'oportunitat de trobar l'amor de la teva vida. Ens veiem molt aviat!
Joan, què? I val, te apuntes o no?
La veritat és que no entenc on està la polèmica.
Bueno, hi ha la polèmica, però jo t'explico una mica. La polèmica és aquesta noia grava aquest missatge per 3CAT, es penja al 3CAT i ella ho comparteix, però a sota ella explica que farà un programa a TV3 en castellà. Vull dir, pels seus seguidors, que no sé si són 3 o 4 milions de persones, que són molta gent. Vull dir que ara aquesta noia també la truquen perquè comparteixi això. No la truquen, diguéssim. Vull dir, quan tu truques a una influencer perquè et faci una feina, dintre de... A mi, per exemple, quan em contraten no em diuen i comparten les redes tu, este contenido, perquè jo penjo els gossos. Vull dir, jo no tinc res que compartir amb ningú, perquè m'és igual. Però clar, aquesta gent que té molts seguidors, el que vol 3CAT és que aquesta noia ho comparteixi i per tant arribi a molta més gent.
Això ja ho he entès. Contracten a la Dulceida, pues, sí, una mica com el que va fer la UMO o Bronca, no? Agafa algú que ve d'un
bueno,
nou format...
No seria exactament. Jo diria que contracten a la Dulceida com a van contractar a les Canes.
El que no entenc és la polèmica. O sigui, on està la polèmica?
És perquè són creadores de contingut que fan contingut en castellà. I ara l'estratègia de 3CAT és l'Àngela Mármol, Laura Escanes, Dulceida, que són influencers que fan tot el seu contingut en castellà i que se les contracta per fer programes en català. I, per tant, hi ha un corrent de gent que diu per què no apostem per la gent o bé que ha estudiat periodisme o bé que sí que està fent a xarxes contingut en català,
però
que
veure,
és un debat legítim.
Moment,
ara,
moment.
Hi ha un tema que és que elles acumulen un nivell de seguidors i tenen un nivell d'impacte que poden fer arribar el català a llocs on potser altres perfils no sabrien arribar.
Però,
és aquest una mica el debat.
Aquesta senyora, que per cert, no es deu dir Dulceida, es deu dir Mar...
Es diu Aida, es diu
Aida. Aida
Domènech. Aida Domènech. Domènech, eh? Domènech. No González.
El tall que heu posat era en un català infinitament millor que el meu, per cert. O sigui, era impecable. On segueixo sense veure el
problema? No, però és que ella és català. És que, clar, és que jo el que plantejo és on està el problema. Ella és català no parlant i amb la seva família parla en català, amb la seva mare parla en català, amb el seu pare parla en català i amb la seva filla parla en català.
La polèmica ve per aquest... És a dir, les dues posicions són aquestes que hem explicat. És a dir, d'una banda hi ha una corrent d'opinió, diguem-ne, que és, escolta'm, busquem aquests perfils de gent que ens pot fer arribar a un públic que no és l'habitual en els programes del 3CAT, de TV3, de Catalunya Ràdio, etc. Per tant, busquem aquests influencers que tenen milions de seguidors i que poden fer ampliar, diguem-ne, el públic al qual arriben els nostres continguts. Aquest és una.
Si aquesta
és una.
Que no volem que la Rosalía surti per TV3, per ficar un exemple. No, és una cosa que no té cap ni peus.
Però després hi ha l'altra posició, que és la que deia l'Alícia, que és, escolta'm, la Corporació Catalana, per anar al 3CAT, també està per potenciar aquells creadors que fan continguts en català. I si tu has de donar programes, dona-ho abans als creadors de continguts en català que no als que ho fan en castellà. Són les dues,
fa,
posicions, les dues posicions. I llavors hi ha hagut aquesta polèmica entre totes dues.
Jo crec que també ho fa, donar feina als creadors que fan contingut en català a molts. Fins i tot a gent que no li caldria donar-li, també t'ho dic.
L'Oriol està molt callat, tota aquesta estona.
Fixa't que no acostumo mai a estar callat. Yeah. Tendeixo a estar callat quan les coses m'interessen més aviat poc.
I estàs no, cap cot.
Crec que estem aquí. Estic cap cot.
Ho he dit en català perfecte, eh? Ara dic a mi, bajo i dic cap cop.
És que poques coses m'importen menys que la Dulceida, diríem. I no tinc Instagram, no tinc TikTok. Si hagués nascut al segle XIX seria l'Udita i cremaria fàbriques. I per tant, és un debat que m'interessa poc. Més enllà de la tendència que deies tu, Alicia, crec que és molt interessant.
Clar,
és això. Aquí em posaré sèrio, que és que ara mateix val molt més els seguidors que tens a les xarxes socials que la teva formació acadèmica o lingüística si vols treballar en un mitjà de la corporació, perquè entenem que, vull dir, són programes que es fan a través de productores.
I els privats també, eh?
I els privats també, vull dir que al final tu vals el que generes com a seguidors i aquestes paraules tant de consultor, engagement i aquestes coses de... Coi, tu converteixes una cosa i arribis a molta gent, una persona que acaba de sortir de la facultat amb totes les normes clares i una redacció impecable, doncs en sortirà pitjor que algú que fa el mico davant d'una càmera frontal del telèfon a l'hora de treure un rendiment immediat a la seva feina. I això, mira, doncs què hi farem?
Però no, també parlem d'un mitjà que és digital, eh? O sigui, no és un contracte per un programa TV3, vull dir, és per un mitjà que és digital, sí, i que viu d'això, diguéssim. Al final,
sí, el 3CAT viu
que tu cliquis, tu entris, i sí, tu comptis com que has estat un minut i allò ja suma, vull dir, és una altra manera de comptar.
No,
clar,
i que també hi ha la... No, és que això és superinteressant, perquè abans, tu, quan fitxaves una superestrella o una superestrella de la casa et feia un programa en prime time, només tenies una manera de veure-ho, que era el dissabte a la nit, posar TV3 amb tota la família, a l'hora de sopar una mica després de sopar, al sofà, i mirar el que feia jo quan era petit, vaig mirar alguna fuente i estava encantat de la vida. Ara els pares poden estar mirant la televisió lineal després de sopar, i el nano pot estar mirant a la seva habitació, en una tauleta, a l'ordinador, el que sigui, el contingut que hi ha a la plataforma 3CAT. I per anar a buscar aquest públic, jo entenc perfectament que com a estratègia de negoci vagis a buscar una persona que té tants seguidors. Ara bé, és veritat que potser la Corbo, com a objectiu fundacional, també té promoure la llengua, no són persones que la promoguin, també és veritat que fent aquestes coses poden començar a promoure-la.
Sí,
el peix,
però,
que
però escolteu, tot això és un debat antic, eh? O sigui...
Oh, jo sóc antic, Joan.
Bueno, però és un debat, Joan, és un debat de la setmana passada. Avui m'està tirant la secció a terra.
No, però escolta una cosa. Quan en el passat, no fa tant de temps, es contractava amb una model de passarel·la o amb un cantant per presentar un programa, podíem dir en aquell moment que hi havia intruïcisme professional en relació a un periodista que se li estava fotent la feina perquè algú que no era professional de la matèria feia una feina que no li pertocava, o es considerava que amb això es podia aconseguir més audiència, i de fet ho han fet tots els canals, ho ha fet la U, ho ha fet TV3, ho han fet les privades, amb la qual això ve a ser el mateix però posat al dia.
Sí, totalment, però jo crec que el debat aquí tot ha girat al voltant del tema del català.
De
jo crec que més enllà que l'intrusisme. I jo crec que en aquest sentit 3CAT sí que té una estratègia guanyadora en aquest sentit. Vull dir que una mica aquesta cosa de només contractar gent, que només faci contingut a xarxes en català i tal, és com una estratègia més de replegament, i aquesta idea de pensar, de dir, bueno, la Dulceida probablement farà que gent castellanoparlant miri 3CAT a posar-se aquest programa, i per tant és una manera de tenir, no sé si nous parlants o nova gent que estigui consumint continguts en català. Per tant, a mi em sembla perfecte, i a més m'encanta que 3CAT aposti també per fer contingut més de petardeig, més del que no surti d'aquí, de la gran cita, i una mica així de televisió que et conveni un 30 minuts també amb una cosa així, amb programes més d'entreteniment.
I que al final et dic que funciona. Per exemple, jo quan fèiem el programa del Marc, el Late Show, en català, hi havia molta gent que el consumia a través de les xarxes que no parla en català. Vull dir, i al final, bueno, pues entenen el que entenen, però bueno, hi haurà una qüestió que té a veure amb que cliquen i els hi suma, i una altra que també és donar visibilitat a una llengua que, bueno, que ja sabem com està, diguéssim.
Agafant un exemple...
No em sembla mal.
Ara, no es pot tirar res. No?
Ara m'ho recordo el Bota, és a dir, agafant un exemple que deia el Joan López Alegre, Broncano ha explicat en moltes entrevistes que ell ara entén el català...
Perquè
de petit va mirar Bola de Drac. És a dir, l'estratègia és aquesta, és a dir, si tu acabes incorporant gent que et fa més popular en segons quins àmbits, clar, en els que habitualment no hi arribes... que estic d'acord que s'ha de buscar l'equilibri, és a dir, no només pots fitxar aquests perfils, no només has de buscar aquest públic, i també entendria que hi hagués molta polèmica si posessis això, una influencer, doncs, a fer un informatiu...
Cal, telenotícies, home,
segons, segons quins continguts.
Un programa de cites és cariño, te gusta, no t'agrada, t'agrada, no t'agrada, vinga, obrim, maig, ja està.
Sí, no té molt secret, no.
I per tant, l'objectiu és fer les dues coses. I també crec que la corporació és un magnífic aparador per donar oportunitats a la gent que està fent contingut en català, i que, per tant, també se'ls ha de donar aquesta oportunitat, però sense menystenir o sense tancar-te la porta a també incorporar els que el fan en castellà, que et permeten arribar a aquest altre públic, tipus Broncano, per entendre'ns, que acabaran familiaritzar-se amb la nostra llengua perquè la seva ídol, es digui Dulceida o es digui Laura Escanes, que també era un altre exemple que feies, doncs la segueixen i veuen que estan fent coses en català.
Bueno, perdona, jo em vaig a tirar una flor a mi. Jo crec que sóc l'única persona que ha col·locat a nivell estatal un programa amb una paraula en català. Xou.
Veus?
Allà està, eh? Allà la gent, allà la gent diu Latex-ou, quan t'envien els mails de Madrid. Oi, el programa és Latex-ou. O l'altre dia al telediari, Leitxu. Però jo allà ho tinc, eh? Xou, que és català, X-O-U.
Sí, sí.
Allà està, no, en gran per tota Espanya. Cuidado, eh? Ahí l'informatiu de Pepa Bueno.
Perfecte.
Pues, que jo també, a la meva manera... De totes maneres, només he de dir una cosa, que això no sé si se n'ha donat al Joan, però la Dulceida no ha dit cita en català, ha dit cita.
Per què?
I?
Bueno, que és això, que només, aquestos, només els lingüistes sortir, aquests, no, no, això només, no ho han vist, no, clar, ho han vist, no ho han vist, no ho han vist. O sigui, molt pendents, però no ho han vist.
Arribar a un punt que només podrà anar pel carrer Pompeu Fabra reencarnat.
No, però ara, home, igual ara quan surtis i travessis la redacció, igual et diuen alguna
cosa. A mi?
No ho sé.
Ara?
No, unes quantes coses potser et diuen.
Ah, sí?
Lingüístiques no ho sé.
Ah, bueno, doncs ja buscaré un altre tema.
No,
és que,
no,
ah,
no,
clar,
no,
és que hauré
no,
de fer
no,
el tema
no,
dels taps.
Al contrari. Això et diran de tot.
No, doncs no, pues ja faré el tema dels
taps. Màxima llibertat, escolta'm, tens llibertat per triar el tema, perquè al final la secció és les teves dèries.
Exacte.
Per tant, tu les tries.
Ja, però vull dir, jo què sé, si em busco no problemes, no estic tampoc en posició,
De fet, no els estàs buscant a mi, els problemes, que no fa res més que criticar la corporació o la direcció de
Catalunya Ràdio. No l'he criticada, la corporació.
No, en aquest cas no. Però el director sí que ja va dos o tres dies dies que l'has pentinat, perquè no va enviar l'estudi 1, perquè no sé
li
què.
Li dono idees.
La motxilla.
No hi ha idea.
Bueno, jo t'he dit que jo avui no em deixaven entrar. Jo només dic això.
Mira, és el primer pas.
Però tot ho miraràs.
Mira, és una estratègia perquè no l'acomiadin.
Ja, pot ser.
Que em diu, m'estan preguntant si mirar el programa de la Dulceida. Jo no, perquè jo programes de cites. És que la gent, jo la trobo, la gent que va a buscar parella als programes de televisió, és que la trobo, vull dir, jo des de la hora a primera vista trobo que ja està. O sigui, és que la gent, vull dir, la gent ara és molt més curta.
No, home, no.
Que la gent
jo a First Dates em vaig enganxar.
És, per, és una frase per tatuar-se.
Mira, ell veu First Dates.
Home,
el
Joan.
No, no, ara ja no, però
la Isla de les Tentaciones.
Al començament em vaig enganxar.
Però clar, perquè tu mires com si estessis al zoo.
No, hi ha un punt antropològic molt interessant de veure aquestes coses. A mi, jo, sé.
Jo m'ho miro.
No, no m'intentaré justificar molt,
no,
tampoc.
Jo m'ho vaig deixar de mirar perquè em feia llàstima. Quan algú li deia que no l'altre i l'altre veies que volia,
sí,
jo empatitzava i em sabia greu.
Mira, fixa.
Antropologia és com allò que miraven els documentals de la 12.
Exacte.
No, no cara, miro sí. Per antropologia.
Sí, sí,
no,
sí.
Ja, en el fons és una cosa com superintel·lectualitzada.
No, no
m'agrada i
punt. En un moment que estàs a casa necessites desconnectar i necessites un contingut que no et faci pensar.
Però que a més és divertidíssim.
Que no sabem com és el programa, que igual està molt bé. Està molt bé, jo que sé, tu no ho veuràs.
Ara estan oberts,
jo me'l miraré
100%. Vull dir que si us hi voleu apuntar encara hi sou a temps.
Jo ja no. Ja, no.
És fins als 40, això és veritat que hi ha una mica d'edatista.
És fins als 40. És edatista?
Una miqueta.
Bueno, això la corpo no s'ho pot permetre. Bum!
És que no podies acabar sense criticar.
M'hauràs de buscar un efecte de tasca o algo. Un cop de pal o un cop de bastó. Una cosa més catalana. Cop de bastons.
Cop de bastó.
Podríem buscar un so d'un cop de bastons.
No, al final has hagut de criticar la corpo. No, no sé jo com fer-ho.
No, home, no ho sé. O sigui, la gent que té més de 40 anys aquí presentes. No?
Hi ha dret a l'amor o no hi ha dret a l'amor?
Hi ha dret a l'amor, de buscar una segona oportunitat o tercera o quarta.
O cinquena. No hi ha
oi, Joan?
Sempre.
Jo crec que amb aquestes paraules... No?
Amb això, molt bé. Santi, gràcies.
Apa,
bona tarda.
A veure si vens la setmana que ve. Ja miraré si puc venir, podem trobar-nos aquí i intercanviar-nos els telèfons.
Has fet una pausa com volia dir, a veure com acaba la frase.
Jo no sabia què dir, no sabia què dir.
Ni a la Dulceida.
Què has
com,
dit?
Com?
Que jo no m'hi... Diu que això d'intercanviar telèfons, dic que jo no m'hi he apuntat ni a First Dates ni a la Dulceida.
No, home, el Santi, per enviar-vos algun meme. Alguna
després
cosa.
També dic una cosa.
Sí.
Pare molt compte, no vagis a secar de programa de Juan y Medio. Apa, adéu.
Epa! Ho deixem aquí. Santi, gràcies i bona tarda. Un quart i mig, fem una pausa i de seguida continuem.
Catalunya migdia.
On sempre vas de compres, on sempre quedes amb amics, on sempre hi ha vida. Ara, com mai. Celebrem la renovació de l'illa i els seus jardins. El dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda, gaudeix d'una gran festa oberta al públic amb actuacions de circ i el concert de Ramon Mirabet. A més, el circ continuarà el divendres 19 i el dissabte 20. Nova l'illa, on sempre, com mai. Més informació a l'illa.com.
És veure una pel·li i em quedo sense dades.
A la cuina no arriba el wifi.
Jo també vull un mòbil.
No, quan t'atabalen, que bé et vindria la calma il·limitada. Línia mòbil 5G amb gigas il·limitats per només un euro al mes, preu final amb la teva tarifa Calma Total. Truca gratis al 1600 o entra a agamo.es. Agamo, fibra mòbil i calma.
Àlex Rigola torna a la sala Fabià Puigcerver amb l'adaptació d'una de les millors novel·les en llengua russa del segle XX, El mestre i Margarita.
Una obra de culte, romàntica, dissident i amb molta crítica social. Del 18 de setembre al 19 d'octubre al Teatre Lliure de Montjuïc.
No et quedis sense entrades.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. 2 hours.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 2 quarts. Anem amb un tema que ens va sorprendre ahir, però diguem que el d'ahir va ser una gota més que ha fet vessar el got. I és que els acords judicials que eviten la celebració d'un judici perquè les dues parts pacten prèviament representen gairebé la meitat de les sentències condemnatòries en l'àmbit dels delictes contra la llibertat sexual. La meitat d'aquests delictes acaben amb aquest pacte extrajudicial. El 2024, la Fiscalia de Barcelona va rebre 742 denúncies, unes 200 més que l'any anterior en relació als delictes d'agressions sexuals i de violacions, entre d'altres. L'any passat es van dictar prop de 9.000 sentències condemnatòries només a la demarcació de Barcelona. I d'aquestes, 4.100 van ser condemnes fruits de pactes judicials que van evitar la celebració del judici, unes sentències de conformitat que són fermes i que, per tant, no es poden recórrer. L'últim cas, com us deia, d'aquestes característiques que hem sabut, és el que us vam explicar ahir mateix al programa. Els processats per una violació grupal a Castelldefels l'any 2021 van aconseguir rebaixar una petició de pena que era molt alta, arribava als 53 anys de presó com a petició, per unes condemnes mínimes d'entre 4 i 8 anys de presó. Això va ser fruit d'un d'aquests pactes que eviten el judici. El fet de pactar defenses i acusacions pressuposa una rebaixa de la petició de pena inicial pels processats i que aquests reconeguin els fets. Saludem Laia Serra, que és advocada penalista, experta en violència de gènere i en delictes sexuals. Laia, bona tarda.
Bona tarda.
En el cas dels delictes sexuals, quan s'arriba a un acord entre agressors i víctimes, és majoritàriament perquè les víctimes intenten no haver de reviure els fets en un judici?
Efectivament. S'ha de tenir en compte que els acords entre acusats i acusacions no només es donen als delictes de violència sexual, és a dir, aquests acords es fan en tota tipologia de delictes. Ho dic perquè s'està posant molt el focus en la violència sexual, però és una pràctica comuna. Què succeeix en aquests procediments? Efectivament, arribem a judici després d'anys d'investigació. No hi ha cap mena de garantia que el dia de demà, encara que hi hagi condemna, les víctimes puguin percebre les indemnitzacions corresponents i recuperar les costes judicials. Una vegada celebrat judici, encara que hi hagués condemna, hi ha una apel·lació i després es pot anar també en cassació al Tribunal Suprem. I, per tant, això significa 4, 5, 6 anys més de procediment. Per què es fan aquests pactes? Des del punt de vista de l'administració de justícia, això evita molta càrrega de treball d'un sistema completament saturat. Des del punt de vista dels acusats, això implica, efectivament, no només una rebaixa de la condemna, sinó també un resultat segur, perquè en un eventual recurs es podria arribar a empitjorar aquest resultat, i de cara a les perjudicades, les agredides, efectivament, això significa acabar. Acabar vol dir que aquesta sentència és ferma, que no es podrà modificar, que no serà alterada, no?, de futur, i, evidentment, evitar uns interrogatoris que moltes vegades són altament traumatitzants, com tots i totes coneixem. Mm. Això és un resultat, doncs, en què hi ha un interès comú. Sens dubte, si els processos fossin menys traumatitzants, més àgils, moltes de les dones no optarien per aquest camí.
Clar, els que no hi entenem de temes judicials, quan hem d'explicar les notícies, ens sobta una notícia com la d'ahir, que d'una petició de 53 anys acabi amb una pena, després d'aquest pacte, d'entre 4 i 8. Però pel que expliques, és evident que encara hem de treballar molt per evitar la revictimització, de tornar a haver d'explicar el mateix que ja has explicat 25 vegades i haver-ho de tornar a explicar més a més en un judici, en què a més hi haurà l'advocat de la part contrària que posarà en dubte la teva versió i que, per tant, segurament et buscarà les pessigolles, entre cometes, en l'interrogatori. Vull dir que encara tot això hem de treballar molt per evitar que això sigui així per les víctimes?
És evident que l'escenari que tenim dona com poc marge, no?, poca llibertat a les víctimes entre triar un camí dolent i un camí pitjor. Aquest és l'escenari. I en quant als titulars sobre les rebaixes, no?, que generen com molta preocupació, molta incomprensió, molta fins i tot alarma social, hem de tenir en compte que, evidentment, les peticions inicials sempre són peticions de màxims, tant per part de la Fiscalia com per part de les acusacions. però en un procediment judicial s'han de jutjar i no sempre tots els delictes queden provats, o dins els delictes que sí queden provats hi ha elements que configuren la pena que poden pujar o rebaixar aquesta pena. Per tant, encara que s'hagués celebrat aquest judici, és evident o probable que aquests 53 anys, no?, que és una suma bastant artificial, un càlcul artificial, hagués donat aquest resultat. Ho dic per no, no apaivagar aquesta alarma social. I també voldria llançar un darrer missatge que em sembla important. Quan les dones opten per aquests acords, que no són evitar el judici, són validacions judicials d'un pacte entre les parts, sí, hi ha una sentència condemnatòria, ho fan des d'un punt de vista de la necessitat i de l'escenari que tenen. I, per tant, aquest judici social negatiu l'hauríem d'evitar entre tots i totes. Només que travessa un procediment judicial sap el desgast enorme i totes les implicacions personals que això comporta.
I també hi poseu molt l'èmfasi en el fet que aquests pactes impliquen que els acusats reconeguin el delicte.
Efectivament, reconeixen el delicte i la sentència, com esdevé ferma, és executable des del moment mateix en què s'acaba aquest acte de conformitat al Palau de Justícia. Això és important perquè, insisteixo, si no, tot el recorregut dels diferents recursos que es poden tramitar després d'una condemna significa que a la pràctica aquestes sentències s'executen, és a dir, es compleixen al cap de molts anys des del moment en què han estat dictades. I aquest és un resultat que per les víctimes és molt dolorós perquè no poden tancar aquesta porta. I insisteixo, des del moment dels fets fins al final d'aquest recorregut poden haver passat perfectament 10 anys. Ens podem imaginar el recorregut vital, no?, per una jove o fins i tot per una dona adulta que suposa 10 anys pendent d'aquest resultat i de tenir notícies jurídiques que constantment interfereixen en el projecte vital i que recorden aquest efecte traumàtic.
Per tant, per la víctima, tu que n'has fet d'advocada defensora en moltes ocasions, per la víctima és menys traumàtic el fet de tancar aquesta carpeta que no el fet que el seu violador o el seu agressor pugui sortir al carrer en poc temps. El que necessita és tancar carpeta, no? Passar pàgina.
Efectivament. Les víctimes, en general, cada cas és particular, però el que demanen és que hi hagi un reconeixement judicial de que allò va ser una agressió, de que es reconegui la culpabilitat dels responsables i que s'indemnitzi per aquests fets tan lesius. Moltes vegades a les dones 2 anys amunt, 4 anys amunt, el que volen és un resultat judicial que determini, és a dir, l'accés a la veritat i la reparació. Aquesta és la prioritat general.
Doncs és Laia Serra, advocada penalista, experta en violències de gènere i en delictes sexuals. Gràcies per acompanyar-nos a Catalunya Migdia. Laia, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
No sé com ho veieu, però és evident que sentint a Laia, que a més ha fet això, la feina d'advocada defensora en molts casos com aquests, la prioritat de les víctimes, en contra del que pugui semblar, els que ens ho mirem des de fora i, per tant, amb la comoditat de no haver d'explicar 25 vegades un episodi que és traumàtic, doncs a vegades ens pot sorprendre. Deia un dia, si havien demanat tants anys, ara per què fan un pacte tan curt en els nostres ulls? I al final, si et poses en la pell de la víctima, entens que aquella víctima el que vol és passar pàgina, tancar el capítol, poder seguir amb la seva vida i un reconeixement del delicte, com explicava la Laia Serra.
Sí, jo crec que a més ho ha explicat molt bé i ha dit dues coses que són interessants, que els acords passen també en molts altres tipus de delictes, i dos, que en una situació on poden ser processos superllargs que després es recorrin, un acord és una bona opció algunes vegades perquè tampoc implica impunitat. Quan dèiem, no, aquesta cosa de que se'ls sumava 53 anys als acusats de la manada de Castelldefels, era entre ells, probablement en el judici hagués acabat siguent menys, o sigui, haguessin... I ara han aconseguit que els dos principals responsables d'aquestes violacions a Castelldefels tinguin cadascun 8 anys de presó. Per tant, l'acord no implica impunitat i al mateix temps t'estalvies un procés llarguíssim i a sobre tens un reconeixement explícit per part de l'agressor que diu sí, ho vaig fer. És que a més avui llegia les declaracions i havien de dir sí, ho vaig fer, me'n penedeixo molt, demano disculpes, i per tant és veritat que llavors pots tancar un procés molt traumàtic d'una manera molt més curta.
Sí, aquest penediment, que és bastant important en el cas aquest de la manada, perquè hi havia fins i tot una petició per part de Fiscalia, si no recordo malament, de reconeixement com a grup criminal. No només agredien a dones, sinó que en difonien les imatges a través de grups, per tant, sense cap tipus de consentiment, és a dir, cometem un delicte i a part ensenyem que estem cometent un delicte i en fem un altre, que és difondre unes imatges que per descomptat no pertoquen, i això encara s'està dirimint. Vull dir que al final, fins i tot quan hi ha pactes, hi ha coses que poden quedar més o menys al marge. I poc afegit tinc del que diu l'Alicia, justícia, perquè la veritat, al final, com a víctima, a la perspectiva d'haver d'afrontar un judici en el qual no només hagis d'afrontar veure o deixar de veure o pensar en que tens l'agressor a prop, haver de pensar que hi haurà un judici paral·lel segur, haver de pensar que la defensa de la persona acusada intentarà d'alguna manera o una altra lesionar el teu prestigi, perquè passa moltes vegades que no només ets víctima, sinó que se t'exigeix que siguis una víctima perfecta, com si després de patir una agressió tu no puguis ser feliç o refer la teva vida, com si tu només et poguessis definir a través d'aquesta agressió que has patit. I això els advocats defensors, que en saben molt, doncs una part passa per lesionar el prestigi de la víctima, i tampoc és senzill la perspectiva d'abordar un acord, perquè fins i tot persones que han signat acords poden pensar: i si vaig a judici i guanyo i encara la reparació és major i la condemna és més gran? També implica un component de renúncia, però a vegades aquesta renúncia acaba sent molt més amortitzable que no pas un procés judicial, que és incert, primer, perquè sabem què ha passat en altres casos. La llei del només si és sí, sigui per poca perícia de qui la va redactar, sigui per una interpretació esbiaixada dels jutges, no ha acabat de ser tan garantista com havia de ser, i al final, si tu és allò de més val a vegades un ocell a la mà que sent volant, com acabo de traduir molt malament del castellà, per cert.
També t'has tirat les orelles.
Sí, el Santi Villas bueno.
Joan?
A mi m'ha quedat una pregunta per fer, que és que quan es fan aquesta mena d'acords, si hi ha un màxim de lo que tu pots arribar a rebaixar, perquè tinc alguns dubtes comprenc perfectament el que ell ha explicat, de tornar a viure tot això, el tema del judici paral·lel. Jo recordo, ara em ve al cap el cas d'Alves, el Sutton, la víctima va fer una cosa que jo crec que va ser molt, molt intel·ligent, que va ser, des del primer moment, va dir que el com semblant a jo renuncio a cap mena d'indemnització econòmica, cosa que en part evitava la idea de poder difondre fake news sobre aquella persona, dient, no, això ho està dient perquè vol diners i tal. Però per fer un salt gros, em posen el cas Epstein i el germà del rei d'Anglaterra. Clar, tu arribes, tu ets el germà del rei d'Anglaterra, per tant ets mega multimilionari, i arribar a un acord per evitar anar a judici i continuar amb tot el que això representa de paparazzis, de que pots acabar la presó, etc., no és el mateix per al germà del rei d'Anglaterra, que té molts diners, que per una altra mena de persona. O sigui, d'alguna forma, clar que sempre és millor un mal acord que un bon judici, però també crec que s'ha d'establir alguna mena de sistema que permeti que el agressor tingui una posició i la víctima en tingui una altra, i en aquest cas semblava que eren gent socialment i econòmicament feble, no pugui fer que te n'aprofitis una vegada més o per segona vegada de les circumstàncies personals d'aquella persona, i per tant pactis una rebaixa que per aquella persona li pugui arreglar un tros de la seva vida, econòmicament parlant, però que en el fondo sigui quasi per l'altre sortir net i polit, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, jo crec que són casos com molt diferents, perquè però estic d'acord amb el plantejament, crec que tu aportes com aquest altre fet d'aquests acords que s'arriben quan l'acusat omple de diners a la víctima per poder sortir impune d'aquest fet. I és veritat que en aquest cas no tenim els mecanismes que assegurin que no, que perquè siguis ric puguis sortir tan millor, no? Pues el que deies tu, el cas d'Alves o de la família real britànica. Però crec que en aquest cas l'acord monetari és ínfim, i per tant el que hi ha és un acord d'unes penes que, honestament, no, o sigui, són 8 anys els dos principals, vull dir, no és una impunitat, però t'estalvies doncs aquest procés llarguíssim que implicaria un judici.
Bé, doncs en tot cas aquest cas d'ahir ens va fer pensar en que cada vegada tenim més casos que acaben en aquest pacte, i avui hem tingut aquestes reflexions de la Laia Serra, que s'hi ha enfrontat moltes vegades a casos com aquests. D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts. Anem amb un altre cas que també ens ha sobtat, no perquè sigui molt extraordinari, sinó perquè de tant en tant apareix, i avui n'hem tingut un exemple. Aquest matí s'ha fet una concentració de suport davant l'escola Àngel Guimerà a Balaguer, a la Noguera. Dilluns, un pare va agredir un mestre d'aquest mateix centre, que ara està de baixa. Mig centenar de persones han volgut acompanyar el claustre de mestres i de professors d'aquesta escola d'alta complexitat, amb un alumnat molt segregat que, a més, aquest curs s'ha quedat sense professionals d'integració i sense educadors socials. A principis d'aquest mes, les escoles de Salt, el Gironès, també van denunciar que s'havien quedat sense educadors socials, que fan una feina que els mestres no poden fer. El mateix ha passat en alguns centres a l'Hospitalet del Llobregat. Aquests educadors socials estaven finançats amb fons europeus que ara s'han acabat. El Departament d'Educació diu que ja n'ha contractat 300, una xifra inferior a la que tenien, però els ha redistribuït d'una altra manera. Centres que no en tenen cap en plantilla i que acumulen més alumnat amb dificultats. Segons diu l'AUSTEC, el sindicat majoritari a l'educació, la xifra d'aquestes contractacions és un 30% menys de la plantilla d'aquests professionals que hi havia fins ara. Doncs la violència contra el personal docent, com és el cas d'aquesta setmana a Balaguer, és un tema més o menys recurrent. De fet, el 2024, la USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament, va publicar unes dades d'una enquesta al personal docent en què deia que 6 de cada 10 mestres i professors denuncien haver estat insultats i, en alguns casos, agredits per alumnes. L'enquesta es va fer entre 10.000 docents. Saludem Rosa Aguilar, que és la delegada de prevenció del Comitè de Salut i membre del sindicat USTEC. Senyora Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què li sembla el que ha passat a Balaguer i si això podríem dir que era un problema més o menys anunciat o que ja es veia venir?
A veure, a mi el que em sembla és una mica el que tu apuntaves quan has fet la presentació d'aquest cas. Em sembla que això ja és recurrent i que la gravetat rau precisament en que sigui recurrent, en que en els nostres centres educatius hi hagi casos de violència i que, a més, es produeixen de forma molt sovintejada. Penso que la gravetat rau en això i, per tant, doncs, és això el que hem d'analitzar. Per què tenim agressions per part no solament de famílies o de pares, sinó també d'alumnes dintre dels nostres centres educatius? Què està passant?
És molt sovint que hi ha casos com aquest, és a dir, als mitjans de comunicació apareixen alguns, els més cridaners, sí. però n'hi ha molts més dels que arriben a l'opinió pública?
Sí, i n'hi ha molts més i us explicaré una mica per què. És a dir, una agressió, ja sigui verbal o física, s'ha de tractar com un accident laboral. Per tant, les direccions dels centres han de signar un comunicat d'accident laboral que ha d'anar directament al servei de prevenció del servei territorial corresponent. Clar, si això no ho fem, si aquest protocol, des del punt de vista de la salut laboral, no el seguim, doncs no el seguim perquè pretenem maquillar o amagar allò que ha passat, perquè ningú vol que estigmatitzin el seu centre quan hi ha hagut un cas d'aquestes característiques, doncs ens estem fent un flac favor. És a dir, moltes vegades el que fem és amagar aquestes situacions perquè creiem que estigmatitzarem aquella comunitat educativa. I hauria de ser ben bé a l'inrevés. És a dir, que el que hem de fer és posar-ho damunt de la taula perquè passa massa sovint, només veiem la punta de l'iceberg, és a dir, hi ha molts més casos dels que en realitat afloren o dels que en tenim coneixement i per tant, com deia a l'inici, és una situació greu, és una situació que hem d'entomar des de totes les vessants perquè és greu, no és una qüestió anecdòtica.
El departament anuncia que per aquest curs ha contractat 300 educadors socials, substitueixen aquells que estaven finançats per fons europeus. No arriba a la quantitat que hi havia pagada o finançada amb aquests fons europeus. Són suficients 300?
No, clar que no són suficients, perquè en cada aula de P3 hauríem de tindre un tècnic d'educació infantil. Estem parlant de personal d'atenció a la docència, deixant de banda el nombre de mestres i de professors que necessitaríem en realitat. Però si ens cenyim al personal d'atenció educativa, que el necessitem com el pa que ens mengem, doncs són absolutament insuficients. Comencem per les aules de P3. En cada aula de P3 hi hauria d'haver un tècnic d'educació infantil. En cada escola hi hauria d'haver un tècnic d'inserció social, que ens fa una funció molt important d'acompanyament a famílies i també a l'alumnat. En cada escola hi hauria d'haver un educador social, especialment en els centres de secundària. I d'això no en disposem, és a dir, estem en unes xifres de personal d'atenció educativa molt baixes, tenint en compte que tenim allò que anomenem escola inclusiva des de fa una pila d'anys i que no ho podem tirar endavant perquè no tenim els recursos necessaris, i els recursos per a tenir una escola inclusiva passen per tenir la plantilla de personal d'atenció educativa suficientment dimensionada i estem en dèficit clarament.
També és recurrent el debat sobre si ha perdut autoritat la figura del professor i sobre si hi hauria d'haver alguna mena de mesura legal que tornés a empoderar, entre cometes, el professor com a element d'autoritat. Això ajudaria o no?
A veure, tot el que sigui empoderar el professorat des del punt de vista de tornar a prestigiar la funció d'un docent, la funció d'un tècnic dintre d'un centre educatiu, doncs ens ajudaria moltíssim. Estem en un moment que, socialment, en què hi ha una pèrdua de valors i una i estem en un moment en què deixem de donar importància a coses cabdals com l'educació, que al final és el pal de palla de qualsevol societat, i per tant, efectivament, si poguéssim aconseguir represtigiar, resituar la figura del docent amb tot el pes que això implica, no? Doncs de respecte, de més que de disciplina, d'ordre, no? De valors, de recuperar també la confiança de les famílies, no? Que les famílies de vegades, ja ho sabeu, fan en certa mesura deixadesa de les seves funcions, pensant que a l'escola o a l'institut resoldrem tots els problemes. Hi ha molts aspectes de l'educació que han de passar necessàriament per les mans dels progenitors, de les famílies, i en aquest moment doncs s'ha desvirtuat la funció de la família i de retruc s'ha desvirtuat la funció d'un mestre o d'un professor, que efectivament hem d'educar, però sobretot el que hem d'impartir són continguts, hem de treballar valors per descomptat, però hem d'impartir continguts i hem de treballar des d'una altra vessant amb la mainada.
Els professors, els mestres, haurien de ser autoritat pública?
Per descomptat, sense cap mena de dubte que haurien de ser autoritat pública. Sí, sí, jo crec que amb això crec que estaríem tots d'acord en que el professorat ha de... És a dir, que el que no pot ser és que s'hagi instal·lat en l'ideari col·lectiu, especialment de l'alumnat de secundària, que res té conseqüències i que s'ha instal·lat aquesta mena d'impunitat, no? És a dir, passa qualsevol cosa en un centre educatiu, ja sigui, en aquest cas ha estat per part d'un adult, d'un familiar de l'alumne, però de vegades són els propis alumnes, no?, que falten al respecte, que insulten, que amenacen de mort o que fins i tot agredeixen i no hi ha conseqüències. En aquest cas concret que parlem, el que no pot ser és que l'afectat o afectada hagi d'anar a Mossos directament a denunciar. És a dir, el que s'ha de fer és que ni tan sols el director, perquè denunciar directament, la denúncia per part del docent o del director del centre pot tenir conseqüències claríssimes, no? de represàlies per part, si, a veure, un pare que és capaç d'entrar a una escola i atonyinar amb un professional és perfectament capaç d'esperar-lo a sota casa seva. Per tant, el que hem de fer és que els directors territorials, que són la màxima autoritat en el territori, en aquest cas en el territori de Lleida, siguin ells qui vagin a denunciar. El que hem de fer és protegir absolutament el docent. Si el docent no denuncia perquè té por a represàlies, resulta que no li podem posar assistència lletrada. Per tant, això s'ha d'acabar. El docent ha d'estar absolutament protegit i des del minut se l'ha d'assistir emocionalment, psicològicament, i se li ha de proporcionar assistència lletrada. I qui ha d'anar a denunciar és el seu superior màxim, en aquest cas, el director o directora del servei territorial corresponent. És a dir, això ha d'anar per aquí.
És Rosa Aguilar, és delegada de prevenció del Comitè de Salut i membre del sindicat Usteca a Lleida. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Gràcies. De tant en tant passa, i aquesta enquesta de 6 de cada 10 reconeixent que mínim insults, de 6 de cada 10 docents a les escoles catalanes reben mínim insults i no agressions sexuals per part d'alumnes o de familiars d'alumnes, realment és una situació com per estar, com a mínim, estar-ne pendent.
Jo feia molt temps que no estava d'acord amb pràcticament el 99% de les afirmacions d'un entrevistat en un programa a Catalunya Ràdio. La senyora Rosa Aguilar té tot el meu respecte. Només haver dit la paraula ordre acompanyat del terme escola ja m'ha guanyat. I realment, ara parlant en sèrio, ella ha dit una idea que crec que s'ha de desenvolupar una mica, que té tota la raó del món, que és que quan un alumne insulta un professor, el problema no passa a l'escola, sinó que passa a casa. Si tu, el teu pare, és capaç d'anar a agredir un professor, déu-n'hi-do quin ambient devem tenir a casa. Vull dir que al final l'educació comença efectivament a casa i es complementa acadèmicament a l'escola, però hi ha coses que han de sortir de, del nucli dur familiar i això és molt complicat. Crec que no, no passa només amb els mestres, crec que també amb els metges s'han donat casos d'agressions verbals, fins i tot també físiques en funció de...
Físiques, que jo abans he dit sexuals, eh?
Sí, no, físiques. L'agressió verbal de l'alumne, vull dir que 6 de cada 10 professors se sentin insultats pels seus alumnes, també dona bona indicació de quin és el nivell en determinats centres escolars del país i de quina situació han de travessar els professors. I si la cosa passa física ja no m'ho vull ni imaginar. I el fet que, bueno, obvietats com que si no és un accident laboral tu no pots anar a denunciar, doncs crec que és una qüestió molt seriosa i que aquí t'hi jugues el futur del país com a mínim en 10-15 anys.
Per mi hi ha dues coses rellevants i jo crec que la Rosa Aguilar ho explicava molt bé. El que és molt estrany és que no existeixi un protocol clar, que de fet abans estava mirant i que sí que existeix a altres comunitats autònomes, de què fer en aquests casos d'agressió. Qui és qui ha d'anar a denunciar? És el director provincial? No pot ser el docent, efectivament, i per tant això, l'USTEC fa molt de temps que denuncia, no hi ha protocols clars que fer a un institut quan et trobes en una situació així. Però a part, el departament tampoc porta un comptatge d'aquests fets. O sigui, no tenim un recompte correcte.
El departament diu que aquest protocol que tu demanes, que cada centre faci el seu.
Clar.
En lloc d'haver-n'hi un de general.
Bueno, sí, però jo crec que aquí el departament també hauria de poder tenir un marc general com a departament d'educació. Bueno, i també poder portar un recompte tant de metges com de professors que hagin patit agressions a les escoles, perquè si no, ara mateix hi ha com una ceguesa respecte a aquest tema. I per mi hi ha un segon tema, que és el que comentàveu en primer lloc, que és, bueno, a Catalunya tenim 700 centres d'alta complexitat, són centres en el que no se'ls destina prou recursos, això ho diu tothom, i per tant són centres que no pot ser que perquè ara s'hagi acabat aquest projecte europeu deixin de tenir integradors socials, i per tant jo crec que posa en evidència per què necessitem un pla de barris, i el necessitàvem des de feia 15 anys, que una de les potes del pla de barris és la pota de l'educació i poder destinar més recursos a aquestes escoles on per definició hi pot haver-hi més conflictivitat als ser escoles d'alta complexitat.
Jo, això que ara deies tu, Òscar, de que la conselleria diu que el règim de prevenció, d'actuació i disciplinari, si s'escau, que es té que tenir, que el faci cada centre, crec que és molt ben aventurat i que en el fons és treure's de sobre les puces, perquè clar, si has de ficar la direcció del centre que canvia i l'APA, que òbviament també té canvis, a discutir sobre un tema que a més té repercussions jurídiques, socials, familiars, personals, no té cap ni peus. Però jo us faig només una reflexió molt ràpida: com s'ha d'actuar en un cas així? Perquè clar, si en el cas dels agressors sexuals, els professors que eren agressors sexuals, s'ha criticat, i jo crec que en raó, que moltes vegades la solució era enviar el profe a un altre col·le i per tant poder reproduir en un altre centre una mateixa pauta de comportament fastigosa i delictiva que hi havia hagut en un centre anterior, el que tampoc pot ser una solució és que expulsem aquest alumne perquè vagi a l'escola del carrer del costat i per tant aquest comportament agressiu també el reprodueixi. O sigui, ha d'haver-hi una consciència general, un, de com fer prevenció, que és la clau, a casa i a l'escola, i dos, com s'ha d'actuar en aquestes circumstàncies, on al final el que no pot ser és facilitar noves víctimes a un agressor o que sigui el profe el que a sobre tingui que marxar, perquè, clar, és un fracàs personal i social.
Bé, doncs és un problema que és reiterat i que de tant en tant apareix als mitjans de comunicació, però insisteixo en aquestes dades que 6 de cada 10 docents reconeixen en aquesta enquesta, doncs, que han patit alguna situació, com a mínim, de violència verbal, quan no de violència física en contra d'ells. D'aquí a 7 minuts seran les 4, tenim pendent una publicitat i encara us preguntaré alguna cosa.
Catalunya migdia.
Aquests llençols que se t'han estripat.
Aquella camisa que no et posaràs mai més.
Aquells texans que s'estan trencat.
Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Dir-li adéu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita vueling.com.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Catalunya migdia.
A Esplau Shopping, aquest setembre comença carregat de plans. Tardes de shopping amb amics? Un sopar especial? O què et sembla una mica d'oci en família? Troba el pla que més t'encaixa a l'Esplau Shopping amb les més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling. Amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Catalunya migdia.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
4 minuts i seran les 4. Us puc demanar què heu dinat? Oriol Marc, Alícia Puig i Joan López Alegre.
I és que els dimecres dino entrepans.
Entrepans, què vol dir?
És molt trist. Faig 3 entrepans.
3 entrepans, eh? Sí. Primer, segon i postre, no?
Sí.
Molt bé.
I llavors... un puré de carbassó i una albergínia arrebossada.
I tu, Joan?
Doncs jo sortia de la uni aquí a València i m'he menjat un entrepà caminant pel carrer, molt cutre.
Per tant, escolta'm, compliu perfectament el que diu aquest estudi. La meitat dels treballadors catalans asseguren que l'estrès, la pressió laboral o la manca de temps els empenyen a escollir aliments menys saludables i fins i tot a saltar-se algun àpat. Els directius, diu aquest informe, són els qui més acusen aquest fet. Són conclusions d'un estudi de la companyia asseguradora Cigna Healthcare que ha presentat aquest matí a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. La meitat dels encastats a Catalunya indiquen que no poden establir rutines alimentàries més saludables perquè no tenen temps i un 25% admet que improvisa els àpats dia a dia, cosa que afavoreix una dieta més irregular. Us hi veieu reflectits amb aquestes dades?
Doncs una mica.
Home, totalment. És que tenim una vida que no et permet... O sigui, et t'obliguen a comprar-te menjar per emportar. O sigui, no tens temps per cuinar bé, per planificar, per anar... Per això volíem la reducció de jornada laboral.
Però... jo vaig a reconèixer una cosa, jo disfruto menjant malament.
Clar, sí, quan sento això, jo hi podria veure també bastant reflectit amb això, eh? Però, sí. És a dir, jo puc dir, no tinc temps... Però també m'estic fent una mica de trampa. És a dir, a mi els vespres, que jo dino a la ràdio, òbviament, i els vespres podria plantejar-me fer-me alguna... Em fa molta mandra.
No, jo m'obligo. Mandra me'n fa, però jo m'obligo. És arribar a casa i diumenge a la nit sempre si puc fer-me els àpats de dilluns i dimarts millor. Dimecres és una mica de trampa perquè tinc moltes coses. Però dijous i divendres, és a dir, la nit d'avui intentaré tenir preparat dijous i divendres, per menjar una mica bé o menjar una mica més barat, per descomptat, i sabent què fas. Si vas fora, a mi el menjar preparat... A mi m'agrada molt una marca, ja ho sabeu, els oients d'aquest programa ja ho saben, una M molt gran, de color groc,
McDonald's,
molt repartida per Barcelona, i en situacions de molt estrès no hi ha res millor que anar al McDonald's. Però clar, és molt bo la boca, no l'estómac, i no ho pots fer cada dia. I menjar fora mai saps tampoc les quantitats, com ho fan, molt oli,
i que els menús de dia han pujat de preu, o sigui, abans podies dinar molt més barat i ara et cobren 15-16 euros, que si vas sumant...
Per la meitat de preu.
Totalment. Sí, sí. L'únic és que té un punt depriment aquesta cosa d'arribar a 7:45 a casa, de treballar, posar-te a cuinar tàpers pel dia següent. O sigui, implica com aquestes vides que no arribes a res... Bueno, i tot això jo parlo sense tenir fills, però jo no m'ho vull imaginar el que és. Bueno, llavors haver de planificar àpats...
Fer un tàper amb un fill, l'única diferència és que no ho fas mai en silenci.
Ja.
Que tens un ajudant de cuina. Papa, com va això? I ara vull tallar la mongeta a tenda. Bueno, tranquil, intentarem preservar els dits primer. Però és veritat que implica... una logística superior, sí. I per tant una logística de compra superior. No és fàcil, però jo intento no tenir mandra. A veure quant dura.
Ho remates, Joan, en 15 segons? Ui, sembla que potser està lent.
Ja ho ha rematat.
Ho
ha rematat del tot.
Està menjant el tercer entrepà.
Hola.
Ara.
Jo us escoltava... Jo us escoltava i pensava que jo posar-me a cuinar al vespre sóc absolutament incapaç. Jo acabo els dies devastat. O sigui, la gent que ho fa, els admiro i els felicito.
Molt bé. Doncs ja ho veieu que complim, però vaja, fil per randa tot el que diu aquest estudi. Oriol Marc, Alícia Puig i Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies
a vosaltres.
Pràcticament les 4 de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i el 3cat Info, que continua.